Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Les pèrdues tornen a les borses amb les accions dels bancs com les més castigades. Els dubtes que genera Credit Suisse, que cau prop d'un 20%, s'afegeixen a la incertesa per la fallida de les nord-americanes Silicon Valley Bank i Signature Bank. Situació límit dels bancs dels aliments que s'han quedat sense llet. No ha arribat una partida de la Unió Europea i ara engeguen una campanya urgent per poder arribar a repartir 240.000 litres de llet a la setmana per als més vulnerables, ja que ara n'estan repartint gairebé la meitat. L'incendi que crema a Calafell al Baix Penedès podria quedar controlat aquesta mateixa tarda. Una desena de bombers treballen per revisar noves fumaroles i evitar que el foc es revifi. L'incendi no ha afectat cap habitatge de la zona, tot i que les flames han arribat a les tanques d'algunes cases. Els veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar a casa. Detingut un noi de 15 anys per una agressió sexual a una menor de 13, Esparreguera, al Baix Llobregat. El noi ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Esquerra Republicana vol presentar una proposició de llei amb Bildu i Unides Podem per intentar acabar amb la llei Mordassa, després del fracàs ahir al Congrés de la derogació de la llei del PP. Els republicans asseguren que hi ha entès amb Bildu i ara intenten acostar posicions amb els morats. Moscou vincula l'incident amb el dron nord-americà al Mar Negre amb el mal moment de les relacions amb els Estats Units. L'ambaixador rus als Estats Units insta l'administració de Joe Biden a aturar el que qualifica de vols hostils a prop de les fronteres russes. Vuitena jornada de vaga a França contra la reforma de les pensions que afecta sobretot les refineries i dipòsits de combustible. A París ja fa 8 dies que dura l'aturada del servei de neteja. Mentrestant, diputats i senadors acorden a porta tancada una versió conjunta del text abans de la votació final de demà. A partir de dilluns, el Todacitan, el nou medicament per deixar de fumar que finança la Seguretat Social, tornarà a estar disponible a les farmàcies. És la previsió que consta al web de l'Agència Espanyola de Medicaments. Un defecte en l'etiquetatge i l'efecte crida havien acabat amb les existències del fàrmac poc després que sortís al catàleg de la Sanitat Pública. L'OTT de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals arrencarà al setembre i estarà a ple rendiment l'any que ve. La iniciativa que unirà TV3 i Catalunya Ràdio amb altres productores de continguts en llengua catalana suposarà una inversió de 30 milions d'euros. Als esports.
A les 9, Liverpool, Madrid i Nàpols, Eintracht de Frankfurt, tornades dels vuitens de final de la Champions. Ahir van passar els quarts al City i l'Inter de Milà. El Barça, de la seva banda, lluirà samarreta amb el logotip del disc Motomami de Rosalía, el clàssic de diumenge. Libertat Digital publica 2 informes que va fer Enriquez Negreira pel Barça i que es van incautar durant un registre domiciliari a l'exdirectiu del Barça, Josep Contreras, mort al desembre. Segons diverses informacions, Contreras s'havien dut fins al 50% del que el Barça pagava a l'exàrbitre. I l'austríac Vincent Krischmeier s'ha endut la victòria al descens masculí a les finals de la Copa del Món a Soldeu, Andorra.
I pel que fa al temps, migdia i tarda amb disminució clara del vent a tot arreu, sol i bandes de núvols prims, amb màximes que baixaran de forma bastant general, però que poden pujar una mica respecte d'ahir a l'Alt Pirineu i l'Aran. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia, pendents un cop més d'un foc forestal, el que crema des d'ahir a Calafell, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat, però que hi va atemorir els veïns de 2 urbanitzacions, alguns dels quals van haver de ser evacuats perquè les flames van arribar a les tanques d'algunes cases. Ara els bombers esperen tenir controlat el foc a la tarda, mentre s'investiga què el va provocar. Com sabeu, la sequera agreuja la possibilitat de tenir una primavera complicada perquè el sotabosc està molt sec i des del govern insisteixen que cal extremar les precaucions, especialment a la Catalunya central, l'Empordà i les zones de la costa i el prelitoral. Parlarem del pla de carreteres del govern per als pròxims 7 anys, que preveu 400 quilòmetres de vies que tinguin un sistema de carrils 2+1, és a dir, 3 carrils amb un de reversible segons la situació del trànsit en cada moment i una mitjana mòbil que els separarà per evitar un dels impactes amb conseqüències més greus, que són els xocs frontals. Escoltarem els pagesos que conreen blat de moro a l'Empordà i que per fer front a la sequera busquen alternatives perquè les restriccions d'aigua els afectaran molt les collites i aquest conreu, el blat de moro, necessita molta aigua. Us explicarem que, segons un estudi presentat a Lleida, la pujada de preus actual està fent que molts consumidors deixin de comprar carn de vedella i triïn el pollastre o el porc perquè no són tan cars. I detallarem els plans de l'Escolania de Montserrat de tenir un segon cor que incorporarà, atenció, noies per primera vegada a la seva història. El formaran aquest segon cor nois i noies, per tant serà mixta, de 17 a 24 anys i l'estrena estaria prevista pel pròxim mes de setembre. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs de seguida us expliquem com està la situació d'aquest foc. Abans, una informació que acabem de saber, i és que hi ha hagut un atropellament múltiple a Badalona. Està, en aquest cas, un autobús qui hauria atropellat uns vianants. De fet, explica una piulada del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, que s'han pogut atendre i traslladar 6 afectats en estat lleu. Hi ha 3 unitats del SEM activades. Hi ha 3 persones més que les han pogut traslladar als centres, als CAPs, que són d'urgència, els CUAPs que es diuen, i a l'Hospital Municipal i un altre a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Per tant, és aquest atropellament per d'un autobús que acabem de saber. I ara sí, com us deia, els bombers que esperen controlar l'incendi de Calafell al Baix Penedès aquesta tarda. Aquest matí, un cop estabilitzat, han treballat en punts calents i fumaroles, fent seguiment de focus secundaris. Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns de les urbanitzacions de Bellamar i Masmel i ha passat el pla infocat d'alerta a prealerta. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els agents, Manel, els agents rurals ja investiguen què va passar, què ha originat aquest foc, ha cremat 24 hectàrees. En tenim alguna novetat? En sabem res?
De moment no ens han comentat res. Hem vist sobrevolar un helicòpter dels agents rurals i també diferents efectius sobre el terreny que estan mirant d'esbrinar què va provocar aquest foc, que ahir al vespre i nit va obligar a desallotjar una 30ena de persones, de veïns de les urbanitzacions de Masnel i de Bellamar. El punt d'inici, segons ens explicava el cap dels agents rurals de Tarragona, Càndido Rincón, és a tocar de diferents camps i també d'una línia elèctrica.
Estem treballant en diferents hipòtesis. Allí tenim una zona que n'hi ha activitats agrícoles. Hem detectat també bastants senderes on passa la gent a passejar. Tenim una línia elèctrica i estem treballant en aquestes hipòtesis.
Els bombers mantenen una desena de vehicles d'aigua en tot el perímetre d'aquestes 24 hectàrees afectades per evitar les revifades i alguna fumarola que s'ha vist al llarg de les últimes hores i també durant tota la nit. Tot i que el vent ha encalmat moltíssim, ara ben just es mouen les fulles comparat amb els 40-50 km per hora que bufava ahir. Encara queda feina per fer, segons explicava el Miquel López, que és el cap de l'operatiu dels bombers.
Això no s'ha acabat avui, encara ens queda, tot i que les condicions meteorològiques, el vent han menguat i amb el qual tenim unes condicions més favorables, encara ens queda tot el dia de treball per acabar de mirar pues, aquestes columnetes interiors que puguem tenir, alguna columneta de perímetre que pot arribar a sortir.
En total hi ha una desena de vehicles que estan treballant a tot el perímetre.
Escolta, Manel, l'Ajuntament de Calafell demana accions més àgils, no vol, per fer front a situacions com aquesta que s'ha viscut?
Sí, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, diu que hi hauria d'haver menys entrebancs administratius per poder netejar les franges de protecció més pròximes a les urbanitzacions abans del que és habitual, perquè la sequera obliga a treballar ara i no al maig, com es feia fins ara.
Si els veïns també s'impliquen amb la neteja dels espais verds i no el mantenen net, que no hi tirin brutícia, no hi tirin deixalles, doncs evidentment que també tot això ajuda, no? I nosaltres, evidentment, que fem una crida doncs, a que tothom mantingui aquests espais verds.
I aquesta era l'altra crida que feia l'alcalde, una crida als veïns perquè mantinguessin aquests espais verds en perfectes condicions per fer de tallafoc en cas d'emergència. Mentre aquest matí els veïns han tornat a sortir de casa per comprovar els danys que hi ha hagut en algunes, les cases més pròximes al bosc han vist ennegrides algunes de les tanques i alguns arbres dels jardins.
Déu-n'hi-do la situació. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
L'arribada d'incendis a l'hivern és un altre símptoma de la sequera que ens envolta. Els bombers ja han hagut de treballar de valent abans que comenci oficialment la primavera. Els experts avisen que els pròxims 6 mesos el risc de focs a Catalunya serà molt alt si no canvia la situació radicalment i arriben ben aviat les pluges. Manel Laborda.
El cap de la secció d'inspecció de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals, Xavier Castro, alerta que la primavera pot ser molt perillosa pel que fa a incendis, sobretot per la sequera i en concret per la situació dels sotabosc. Ho detallava Catalunya Informació.
Les pluges superficials poden arreglar algunes plantes que tenen arrelament superficial, però les plantes d'arrelament profund estan patint molt. I inclús hi ha zones que els arbres tenen una tendència dolenta. Vull dir, si les coses no s'arreglen amb pluviometria, durant la primavera no passarem. Ja estem malament, encara estarem pitjor.
Castro també ha concretat les principals àrees del país on la situació de risc és especialment important.
Tenim zones, per exemple, zones de la Catalunya central, sobretot, i després també, bueno, com estaves comentant, que la feia el litoral i el perlitoral central, també estan malament. Zones de l'Empordà també estan malament. Però quan dic malament vull dir bastant, o sigui, bastant malament. Més malament que un any normal, però bastant més.
400 quilòmetres de carreteres catalanes tindran 3 carrils i una tanca que separarà els 2 sentits de la marxa. Una mesura que el govern tira endavant per reduir els xocs frontals i que s'implantarà progressivament fins l'any 2030. Anem cap al Departament de Territori. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia.
Ja hi ha algun tram on s'ha aprovat aquest sistema, Jordi?
Sí, és un sistema que anomenen 2+1, 2 carrils de circulació en una direcció per facilitar els avançaments de forma segura, una separació que per norma general serà això, una tanca de formigó o bé de metall i el carril en sentit contrari. Això s'ha aprovat en alguns trams de la C55, Collbató, Castellbell i el Vilar, també en trams de la C58, a la zona de Viladecavalls i Vacarisses, i a la C16 entre Berga i Cercs. En aquests punts ja no hi ha cap accident frontal, i la idea és estendre això a una 20ena de punts més de les carreteres del país on aquest tipus de xoc és habitual. Sentim Juli Fernández, el conseller de Territori.
Que ens permetrà que en aquestes carreteres on intervenim l'accidentalitat tendeixi a zero, es redueixi entre un 80 i un 100%, i que en el total de la xarxa bàsica de carreteres, intervenir en aquest 7% de carreteres ens permet reduir el triple l'accidentalitat mortal. Un 20% l'accidentalitat mortal.
Si ens fixem en quins punts les actuacions es faran en carreteres amb força volum de trànsit, carreteres relativament modernes i ràpides, on ja sigui per avançaments, per pèrdues de control o per falta d'atenció, s'hi produeixen aquest tipus de xocs, els xocs frontals. Alguns exemples són la C12, Amposta, Lleida, la C15, en la zona de Vilafranca del Penedès i la Pobla de Claramunt, la C35 entre la Roca i Hostalric, o 2 trams de la C66 a la demarcació de Girona. Són els trams entre Besalú i Banyoles i Girona i Palafrugell.
Gràcies, doncs, Jordi, bon dia.
Bon dia.
I ja que parlem de mobilitat, crítica del RAC a les Superilles i a la reforma de la Via Laietana de Barcelona perquè dificulten, diuen, la circulació sense aportar abans solucions de mobilitat. El Club Automobilístic considera que cal més metro i ferrocarril i crear una xarxa d'aparcaments a la Rodalia de Barcelona que enllaci amb tot aquest transport públic. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Són aquestes propostes que el mateix president del Reial Automòbil Club de Catalunya ha fet en un acte a la Pedrera.
Sí, i aquí acaben d'assumir que la tendència a tota Europa és que les ciutats buidin de cotxes al centre, però es critica el cas de Barcelona, on, segons el president del RAC, Josep Mateu, s'estan executant obres com les del carrer Consell de Cent amb la Superilla de l'Eixample o les obres del tramvia sense planificar l'impacte a la mobilitat de les persones de fora que cada dia es troben amb moltes dificultats per entrar i moure's per la capital catalana.
Superilla de l'Eixample serà molt bona solució per la gent que viu segurament o pels residents d'aquella zona, però no serà una bona solució per tot el que és la seva àrea perifèrica. El carrer València ja està rebent, que era un carrer que ja tenia molt de trànsit, uns 30.000 vehicles diaris, i en rebrà uns 8.000 més que vindran del carrer Consell de Cent. O sigui que aquestes actuacions, Via Laietana és un altre cas...
Per tant, solucions que planteja el club en aquesta situació del trànsit a la capital catalana, Miquel.
Doncs mira, la recepta que torna a posar sobre la taula el RAC no són noves, són aparcaments dissuasoris que enllacin amb el transport públic, i en aquest sentit ha reiterat l'exigència de més inversió en ferrocarril, perquè les que s'estan executant són de manteniment i pràcticament no es notaran a curt termini.
Aquí a Rodalies no hi ha hagut inversions des dels anys 80. I des de l'any 2000 fins a pràcticament el 2015, el 85% d'inversions han sigut d'alta velocitat i el 15% de regionals. Llavors, aquí el que hem d'aconseguir és fer inversions, però hi haurà unes inversions de 6.000 milions d'euros, i el que estem arreglant en aquests moments són els temes de taluts, modernitzar les estacions, però no són grans inversions en trens, etc. Això vindrà després, més tard.
Pel RAC cal millorar en la normativa dels patinets i la convivència d'aquests vehicles de mobilitat personal amb les bicicletes, alhora que s'ha d'apostar per la mobilitat elèctrica i la compartida.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
És un quart i pràcticament ja un minut de dues. Mirem ara mateix com tenim, per tant, la circulació, carreteres i autopistes, i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs un matí molt tranquil a les carreteres catalanes. No hi ha hagut incidències greus conegudes. Ara només veiem certa intensitat a la ronda litoral des del Poble Nou i fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat, però sense aturades. I també hi ha algunes complicacions a estones a la C-58 entre Terrassa i entre Viladecavalls i Terrassa Oest en direcció a Barcelona a causa d'obres que estan ocupant un carril de circulació. Pel que fa a la situació del transport públic, es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi treballen. Actualitzem dades al punt de les dues.
Gràcies. Per cert, recordeu que hi ha novetats des d'avui, la T-Jove, que és el títol trimestral de transport públic personalitzat i amb viatges il·limitats. S'amplia l'edat de la cobertura fins als 29 anys. Té un mateix preu per totes les zones de l'ATM de Barcelona, que ara, amb el descompte, doncs val 40 euros, i des d'avui ja només es pot comprar a través del sistema de la T-Mobilitat. I ens quedava el temps, la previsió d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Les pertorbacions, les depressions passen de llarg de Catalunya, viatgen a distància i no han de venir, no han de visitar-nos els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, pocs núvols, tranquil·litat, temperatura més baixa que ahir, tret de l'Alt Pirineu i l'Aran, i de cara a demà, segurament tornarà a recuperar-se bastant, però ni de bon tros assolint els rècords de dissabte, diumenge o dilluns. De cara al proper cap de setmana, en principi tampoc hi ha d'haver gaire moviment, tot i que sí la presència d'intervals de núvols i potser a l'acabar el dissabte algun ruixat al terç nord de Catalunya, sobretot Pirineu. A destacar que la temperatura baixaria especialment diumenge.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, als quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Després de la violació grupal d'una menor a Badalona i dels casos d'agressions sexuals al Vendrell i a Rubí, avui hem tingut coneixement d'un nou cas d'agressió sexual protagonitzat per menors que ha avançat el Periódico de Catalunya. Aquesta vegada els fets han passat a Esparreguera, al Baix Llobregat. El presumpte agressor és un noi de 15 anys i la víctima una nena de 13. David Àngel, el jove, ja ha estat detingut i ja ha passat per la Fiscalia de Menors.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, la família de la víctima va denunciar els fets el 7 de març als Mossos d'Esquadra. La policia l'endemà va detenir el jove i el jutge de menors l'ha deixat en llibertat vigilada i amb la prohibició d'acostar-se a menys de 250 metres de la nena. Segons publica el periòdico, el presumpte agressor i la víctima ja es coneixien, però la seva relació s'havia intensificat perquè coincidien com a usuaris d'un centre socioeducatiu de menors en risc de titularitat municipal. De fet, fonts del consistori han confirmat que els dos nois formen part de famílies vulnerables i desestructurades d'aquesta ciutat, atesa ateses pels serveis socials de l'Ajuntament. Segons publica el diari, els fets van passar al domicili del presumpte agressor. L'entorn de la víctima en va tenir coneixement perquè el noi va difondre un vídeo patronejant-se amb la víctima a qui hauria coaccionat abans de l'agressió sexual. Després, la jove va admetre a la psicopedagoga de l'institut que havia tingut relacions sexuals sense protecció i després va acabar admetent que havien sigut sense consentiment. Ara s'investiga el presumpte autor dels fets per un delicte d'agressió sexual, però també per difondre aquestes imatges.
Doncs davant de tot plegat, el mateix avui conseller d'Educació, Josep González Cambray, que fins ara no n'havia parlat, ha vinculat a la salut mental tots aquests casos d'abusos sexuals que hi ha com a degoteig dia darrere dia, i abans el d'avui aquest de Rubí del Vendrell. El conseller deia que aquest tipus de situacions continuaran passant perquè són reflex de la realitat social i ha apostat per canviar la mirada, diu, i potenciar la detecció a tots nivells.
De fet, cada dia s'estan portant a terme moltes actuacions, cada dia s'estan resolent moltes situacions, però malauradament hi ha altres que no es resolen amb la prevenció i la sensibilització. En aquests casos el que hem de fer és millorar la detecció. I aquí és en tots, ens hem d'emplaçar a millorar aquesta detecció, des de les famílies, des dels centres educatius, els mateixos companys. Hi ha moltes violències que són invisibles a ulls dels adults.
Per cert, que la responsable d'Igualtat de la Facultat de Ciències de l'Autònoma de Barcelona ha dimitit arran del cas del catedràtic condemnat per assetjament sexual. La doctora en física Gemma García ha presentat la renúncia perquè la direcció de la UAB va mantenir el professor en actiu fins ahir, quan el cas va sortir publicat al diario.es, i això malgrat que la sentència condemnatòria és del mes de febrer. És un quart i sis minuts de dues.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La pujada de preus està fent que comprem menys vedella i apostem per carns més barates com el pollastre i el porc. Tot i la inflació, la compra de productes carnis tot just va caure un 0,3% l'any passat a l'Estat, segons un estudi presentat al 23è Congrés de Productes Carnis i Elaborats que es fa a Lleida. En Roger Segura, quina valoració en fa el sector?
Hola, bon dia. Doncs reconeix que tot i que els productes s'han encarit molt, estan aguantant el tipus. El que acusa més la davallada és el consum de carn fresca, amb una reducció del 0,9% l'any passat i del 2,5% al gener. Per contra, la xarcuteria, que no s'ha encarit tant, ha repuntat un 1%, i la venda de plats preparats carnis, ja siguin refrigerats, congelats o en conserva, ha crescut encara més, prop d'un 4%. En parla Ignacio Viedma, de la consultora Nielsen IQ, autora de l'informe.
El consumo per cápita año prácticamente se ha mantenido estable, porque hay mucha variación entre las distintas familias. Vacuno se está consumiendo menos, tiene un precio promedio mayor, a pesar de que los incrementos son similares a otras familias, como pollo o cerdo, que han recogido parte de ese consumo que se ha desplazado hacia estas familias de precio promedio menor.
Aprofitant aquest congrés, el sector carni, Roger, ha fet alguna reivindicació?
Sí, la patronal de fabricants i distribuïdors, AECOC, reclama al govern espanyol que apliqui un IVA reduït en la carn, com ha fet amb l'oli i la pasta, per esmorteir la inflació. A més, el seu director general, José María Bonmatí, reconeix que els preus s'han disparat moltíssim, però diu que si no fos pel sector, encara haurien pujat més.
Hay que reconocer que hay un aumento importante de los precios de los alimentos, pero que son menores de lo que han sido el incremento de todos los insumos y de los costes que este sector soporta, ¿no? Materias primas que han subido 40-45%, costes del transporte, energía, packaging, etcétera.
D'altra banda, la indústria defensa les bones pràctiques del sector carni i es proposa combatre amb més transparència les informacions, sovint malintencionades, diuen, que afecten la seva reputació. Uns 400 professionals participen fins aquest migdia al 23è Congrés AECOC de Productes Càrnics i Elaborats a la Llotja de Lleida.
Cada dia a la ciutat de Tarragona s'ordenen entre un i tres desnonaments. És una situació que s'està donant des de l'any passat i a la qual ha de fer front l'Ajuntament, que a través de serveis socials aconsegueix aturar-ne un 80%. Ens asseguren que queden ajornats. Clara Chavarría Domingo, aquesta xifra però podria augmentar a partir del mes de juliol.
Sí, perquè el 30 de juny està previst que s'acabi la moratòria de l'Estat que suspèn els desnonaments i llançaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. A banda de posposar els desnonaments, l'Ajuntament també treballa per reallotjar aquelles famílies que habitualment són nombroses. La regidora de Serveis Socials, Inés Soler, descriu el tràngol a què estan abocades aquestes famílies.
Tu tens aquella família amb maletes fetes, o no, esperant a veure què... I
normalment es resolen mitja hora abans. Pues si l'aturo i el posposo un mes, dos mesos, perpetues aquesta agonia, aquesta angoixa, perquè darrere de cada desnonament hi ha un dol, hi ha una angoixa, hi ha un treball psicològic que s'ha de fer amb aquella família, amb aquelles usuàries.
Des de l'Ajuntament es recorda que la Generalitat té una corresponsabilitat per donar resposta a aquestes situacions i li reclama que actuï. Actualment l'Ajuntament de Tarragona compta amb uns 250 habitatges de lloguer social, però diuen que no és suficient per fer front a les necessitats derivades de la crisi econòmica i social actual. Entre ells hi ha una quarantena de pisos d'emergència social per allotjar famílies desnonades, persones sense llar o les que han patit violència domèstica, entre altres casuístiques.
5 minuts i arribarem a 2:15. Els agricultors de blat de moro del Baix Ter i el riu Muga, a l'Empordà, busquen alternatives per conrear, i és el blat de moro. És que el blat de moro necessita molta aigua i la falta de pluja i les restriccions, doncs, evidentment, preocupen el sector. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir el Centre de Recerca de l'IRTA va informar d'altres possibles opcions de conreus als agricultors.
Exacte, i és que el blat de moro, si es deixa de regar, es fa malbé. Ho detalla Francesc Camps, especialista de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Masbadia, a la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà.
És un conreu que necessita una part important d'inversió, de compra de llavor, de treballar el sòl, de fertilitzar, de regar, i si després no pots obtenir el benefici, que és la producció, doncs evidentment seria la ruïna del sector.
Les alternatives són el girassol o el sorgo, un cereal que necessita menys aigua i també serveix per pinsos per alimentar porcs o aviram. Això ajudaria els que fan cultius herbacis anuals.
El que cal és reorientar els cultius. Hi poden haver-hi algunes alternatives de cultius, evidentment amb menys rendiment econòmic, però que com a mínim asseguren que menys aigua podrem aportar al cultiu a termini i, per tant, doncs, que els agricultors també puguin tenir els seus beneficis.
I és que d'aigua en falta, evidentment. Segons Camps, a la capçalera del Ter o de la Muga hi ha un dèficit acumulat en 2 anys d'entre el 30 i el 40%.
I com ho veuen, Laia, els pagesos?
Doncs com que els de la Muga, de municipis com ara Castelló d'Empúries o Cadaqués, ja han patit restriccions diversos anys, pensen en alternatives i alguns ja les han utilitzat. Sentim Josep Moret i Josep Maria Vic.
Era productor de blat de moro i aquest any pràcticament no val la pena fer-ne.
Ja vam restringir el blat de moro i va fer més girassol que pas blat de moro. Perquè el girassol és bo regal, però si no regues té bé, culls algo.
Mentre que els regants del Baix Ter, com ara Torroella, estan pendents de saber quanta aigua tindran i demanen celeritat al govern, com detalla Jordi Aulet, de la comunitat de regants.
El blat de moro s'havia plantat l'última setmana de març, abril, doncs pensava, hosti, si tens els números, sí, hi ha hagut el sorgo, les pipes, necessitats, pèrdues, però bueno, si no saps l'aigua que tens, tampoc pots tirar cap plat.
Des de l'IRTA també creuen que s'han de modernitzar regadius, que no es regui a l'engròs, sinó per degoteig o aspersió, i que es financiï amb els impostos.
Doncs justament per estalviar aigua a la zona del canal d'Urgell, a la plana de Lleida, molts pagesos ja han deixat de conrear blat de moro i l'han canviat per cereal d'hivern. Avui s'ha decidit el dia d'inici de la campanya de rec, 27 de març, i es farà amb un 40% de restricció respecte als cabals habituals. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot i que el cereal necessita menys aigua, com dèiem, amb la pujada de temperatures i el vent, els camps ja no poden esperar més.
Sí, exacte. Per tirar endavant els sembrats, els pagesos necessiten regar i no es pot posposar més l'inici de campanya. Ho explica Xavier Díaz, director general de la comunitat de regants de l'Urgell.
La voluntat era intentar allargar el començament de campanya al màxim possible, però donades aquestes condicions climatològiques tan adverses, doncs no tenim més remei que començar la campanya. Ja no la comencem el dia 20, que era l'habitual, però l'hem de començar, doncs, el dia 27.
Això sí, amb dotacions restringides.
Donat que estem a la conca del Segre en estat d'emergència, aplicarem restriccions ja de bon començament. És a dir, nosaltres mateixos ens autoimposarem restriccions.
El canal d'Urgell és el que abasta més superfície, unes 70.000 hectàrees de les comarques de Lleida, i comparteix les escasses reserves dels pantans d'Oliana i Rialp amb el canal Segarra-Garrigues, que va començar la campanya aquest dilluns. Altres canals que reguen les comarques de Lleida preveuen que aviat també s'incrementin les demandes dels regants si continua la calor i la falta de pluges. És el cas del canal de Pinyana, que rega la part nord del Segrià. Ramon Piquén és el president.
Sí que tothom, la majoria, ha fet cultius cereal d'hivern, però tenim plantacions d'arbres i tenim els cereals, doncs també s'han de començar a regar, perquè com que no plou, doncs clar, necessiten aigua.
El canal d'Aragó i Catalunya ja fa dies que rega, però també amb restriccions.
I avui el nostre clic del dia és per un tuit del compte de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, que ha posat en marxa una campanya de captació de donacions econòmiques per poder comprar, atenció, llet. Es troben en una situació límit perquè no els ha arribat una partida de la Unió Europea, no tenen prou reserves per satisfer les necessitats de les persones que tenen. El president del Banc d'Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, ha explicat a Catalunya Informació que per això llancen la campanya SOS Llet.
Pràcticament estem reduint a la meitat la distribució de la llet i per això fem aquesta crida, perquè si volem mantenir a les 240.000 persones que estem atenent a tot Catalunya amb una dotació d'un aliment tan bàsic com és la llet durant tot aquest any, doncs si no és amb una ajuda extraordinària per part de la ciutadania, no som capaços de poder doncs, subministrar i atendre aquesta demanda.
Doncs llet pel Banc dels Aliments, aquesta donació també econòmica es pot fer online. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Centres educatius, instituts i universitats mostren tota la seva oferta formativa al Saló de l'Ensenyament, que ha obert les portes aquest matí a Barcelona. Hi ha 220 expositors i més de 150 tallers i activitats. Aquesta 32a edició del Saló s'allarga fins diumenge i s'espera com a mínim igualar els 85.000 visitants de l'any passat, xifres semblants, per cert, a les del Mobile World Congress. Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs uns serveis d'orientació on hem vist cues llarguíssimes aquest matí i hem trobat tots els contrastos, des dels alumnes que partien de zero fins als estudiants que ho tenien claríssim.
A mirar alguna carrera, grau universitari o grau superior. És que no sé res.
Jo ja és que ho tinc molt clar, que vull fer la carrera de magisteri.
Al final, els dubtes i les preocupacions entre els estudiants acaben sent semblants. Una de les més clàssiques és que molts d'ells avui estan buscant quina alternativa poden seguir si no els arriba la nota de tall a l'hora d'anar a la universitat.
Jo, sobretot, estic amb la UAB i, sobretot, vull fer física o qualsevol cosa per l'estil. Tinc diverses opcions ja, en cas de que no pugui entrar a física. Inclús tinc altres universitats que també fan física, que vull anar.
Jo crec que ho tenia bastant clar, que sí que tenia dubtes sobre no arribar a la nota de tall i fer un trajet d'un altre grau, un altre, això ho hem preguntat.
Sara, una de les apostes és potenciar la formació professional, l'FP. Quina resposta té entre els estudiants?
Sí, doncs clarament la formació professional és una opció que guanya força entre els estudiants, també per arribar a la universitat.
Prefereixo fer cicles perquè faig pràctiques de lo que treballaré, llavors sé si sincerament m'agrada o no abans de posar-me a estudiar una carrera universitària.
Jo faria infermeria, cicles, però bàsicament jo crec que perquè m'anirà molt millor a part de notes i entraré més fàcilment per cicles que no per batxiller.
A grans trets, la majoria dels alumnes que avui ens deien que preferien fer formació professional destacaven que la troben més pràctica.
Doncs Trem tindrà una aula universitària d'infermeria al curs 2024-2025. Mentrestant, el curs que ve, 10 alumnes del grau d'infermeria precisament de la Universitat de Lleida faran quart en centres del Pirineu. El primer semestre el faran a Trem i el segon a centres de la resta de comarques. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I com anirà tot plegat? Quin serà el procés?
Doncs a veure, Trem preveu estrenar la Facultat d'Infermeria del Pirineu d'aquí a dos cursos, però de moment, al curs que ve, hi haurà un pla pilot amb aquests 10 alumnes. Una xifra que augmentarà més endavant. La formació pràctica es farà als hospitals, centres d'assistència sanitària, les residències o al sistema d'emergències mèdiques. Els objectius principals, tal com ha explicat el gerent del Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària al Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, és fixar professionals al territori i, més endavant, portar la universitat aquí al Pirineu.
Aquesta és la voluntat que hi ha, que l'any que ve ja puguem anar desplegant o almenys estudiar la possibilitat de fer un grup desplaçat de la universitat per infermeria aquí al Pirineu. Però l'important és que és cert que aquest any que ve, per començar, doncs fem un grup de 10 alumnes que pel Departament de Salut i per Sanitat i per Salut és molt important, ja que són les alumnes que tenen més possibilitats doncs, després de poder quedar-se aquí a treballar. I també serveix una mica com a prova pilot per veure si com a Pirineu estem preparats per poder tenir una futura universitat aquí dalt.
Per propiciar aquest arrelament d'aquests estudiants universitaris a la comarca, se'ls sufragarà la l'estada i se'ls bonificarà amb altres incentius. És el director dels serveis territorials de l'Alt Pirineu i Aran, Ramon Jordana.
No només pràctiques, és tenir gent que puguin fer els estudis universitaris aquí. Tampoc es tracta de crear una macroinstal·lació, sinó aprofitar el que tenim i procurar que el jovent es pugui estudiar i es pugui arrelar aquí al territori.
Així doncs, el primer semestre estaran tots a Tremp i el segon ja es distribuiran pels Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Aran i la Cerdanya.
Doncs a l'Aran marxem perquè el Servei de la Salut Aranès ha renovat el conveni de cooperació amb els centres hospitalaris de Sant Guadens i Tolosa. És un acord que permet els trasllats urgents de pacients cap a aquests hospitals francesos en aquelles situacions en què és més ràpid que no pas pel costat català. Sofia Cabanes, de quines situacions estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs quan hi ha condicions meteorològiques adverses, per exemple, o quan no es pot disposar d'un helicòpter, és en aquestes circumstàncies que el trasllat d'un pacient greu per carretera és molt més ràpid cap a França, com corrobora la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut, Maria Àngels Borràs.
No és el mateix SN1, fet túnel de Viella, pantano d'Escales, de meva ambulància, en condicions adverses, so que nosaltres ens podem metre de Viella a Tolosa en una hora i mitja o una hora tres quarts, i que si cau GST a Lleida dan condicions adverses, poden estar dues hores i mitja, tres hores.
I en quins casos s'aplica aquest protocol?
Doncs l'acord s'aplica en casos d'ictus i d'infart, que ja tenen protocols propis, o en altres casos d'emergència vital, com explica Borràs.
Un politraumatitzat, pot estar un accident de tràfic, pot estar també un mainatge que ha neixut també un problema greu i que no arribam. Són, guarda, 20 o 25 casi per anys, no són més. Per aquell 20 o 25 casi, i molt important, podeu veure aquesta porta de gestió, perquè per altre costat, les causes se podrien complicar.
El conveni s'ha signat per un període de 3 anys.
Esquerra Republicana es presenta com l'alternativa entre Ada Colau i Xavier Trias per a Barcelona. Ahir es va anunciar que l'Hisenda Alemany repetirà com a número 2 de la llista d'Ernest Maragall i que Esther Capella, actualment delegada del govern a Madrid, serà la número 3, Eva Compte.
Sí, l'Hisenda Alemany, que va deixar els comuns per fitxar per Esquerra les anteriors municipals, les del 2019, reivindica que els republicans són l'única alternativa de futur per a la capital catalana.
I, per tant, estic convençuda que aquesta ciutat acabarà responent i entenent que posar-se en mans d'un senyor que vol vendre la ciutat no és la solució. Però entregar-li les claus a algú que ha tancat la ciutat tampoc ho és. I, per tant, som en la candidatura que estic convençuda que portarà a brillar encara més la nostra ciutat.
Ernest Maragall assegura que amb aquesta candidatura volen substituir Ada Colau i confia que tenen la fórmula guanyadora.
Simbòlicament, gràficament, si voleu, del que significa triple E, no? Elisenda, Esther, Ernest, també podria dir un altre triple E. Eh? Èxit, esperança, empenta, i encara hi podria afegir una quarta E, Esquerra. Nosaltres som tot això a la vegada, i amb aquestes dones ens anem a guanyar.
I el candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, doncs, ha plantejat eixamplar les voreres de la Gran Via per fer-la més amable, diu, per als vianants. En un col·loqui al 22@, Trias s'ha reivindicat com l'únic candidat que no farà alcaldessa Ada Colau, Jordi Corbalan.
El candidat de Junts ha admès que si és alcalde no revertirà les obres de la superilla de Consell de Cent, però s'ha compromès a fer un urbanisme amable que no vagi contra cap tipus de desplaçament. En aquest context s'ha compromès a reformar la Gran Via eixamplant les voreres per fer-la més còmoda per als vianants.
Si nosaltres féssim una solució tipus la Diagonal, de portar les voreres fins als arbres i entremig dels arbres fer-hi passar els cotxes i tal, escolta'm, nosaltres podríem fer una transformació, això no es fa en un any ni en dos, però una transformació de la Gran Via, que la Gran Via es convertiria en un carrer amable.
Sobre pactes, Trias avisa que és l'únic candidat que garanteix que Colau no repetirà l'alcaldia.
L'únic candidat que deixa clar que no farà un pacte amb la Colau de govern, el que segur que no faré un pacte amb la Colau seré jo. Els demés, aneu amb cuidado.
Trias ha plantejat un gran acord de ciutat a 20 o 30 anys vista per construir habitatge públic de lloguer assequible en col·laboració amb el sector privat.
Ens quedem a Barcelona. El port accelera la transformació per acollir la Copa Amèrica l'estiu del 2024. Un dels primers canvis es veurà ja el mes que ve. Els ferris de Baleària es traslladen per deixar la terminal que tenen ara al costat del World Trade Center a un dels equips de la competició. Allà al port hi tenim en Joan García, al Port Vell. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més canviarà, Joan?
doncs, molts espais dels molls d'Espanya, de Barcelona, de pescadors i de drassanes. El port treballa en 17 actuacions i amb una inversió público-privada de 86 milions per tenir a punt l'estiu del 2024 els espais per acollir els 6 equips que participaran a la Copa Amèrica. Entre el més vistós, un passeig elevat amb un edifici mirador a la Nova Bocana, on s'organitzaran les esplanades que ara hi ha a l'Hotel Vela. Un bus nàutic que hi arribarà, aquí a prop de l'Hotel Vela, des del portal de la Pau. La nova llotja de pescadors que s'obrirà al públic per veure la subhasta i on hi haurà un restaurant. Un institut de nàutica i la transformació de l'antic cinema IMAX en un centre d'explicació del que és la Copa Amèrica, el tercer esdeveniment mundial amb repercussió mediàtica i econòmica abans que aquest IMAX aculli posteriorment el projecte del Liceu. Alguns espais ja han canviat, com ara l'edifici dels antics cinemes Cinesa, que ja s'ha enderrocat. Al Mare Magnum també se li rentarà la cara. Només quedarà pendent rehabilitar l'interior de l'edifici històric del Portal de la Pau, que ja lluirà, però, façana nova, quan naveguin les 6 embarcacions de la Copa Amèrica.
Doncs això, el port de Barcelona, el Port Vell. Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
De seguida ens n'anem a un altre port, el d'Amposta. Abans, dues qüestions. Una, aclaria una de les novetats que explicàvem com començar el programa, aquest accident que hi ha hagut a Badalona. 6 ferits lleus per l'accident entre un autobús i un cotxe al carrer Martí Pujol amb Ventura Gassol de Badalona. Els ferits són les persones que hi havia a l'interior de l'autobús, que les han traslladades al CUAP, a l'Hospital Municipal, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i de l'altra, que hi ha hagut un home que ha quedat ferit greu aquest matí després de caure per un pont de la Ronda Litoral al districte de Sant Martí de Barcelona. Es tracta d'un turista que assegura que ha estat atacat per un grup de lladres que l'han llançat pel pont, segons ha avançat El Caso. Els Mossos ja han obert una investigació per aclarir els fets i veure si al darrere hi ha un robatori amb violència. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i té en aquests moments ferides greus. I ara, com deia, que anàvem del port de Barcelona cap al port d'Amposta, ara que falten 5 minuts perquè siguin 3:15 i anem perquè avui el conseller Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, ha presidit la presentació de tot el nou material dels GRAE, que és la unitat aquàtica del grup d'actuacions especials dels bombers de les Terres de l'Ebre. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
I una de les embarcacions que renoven feia aquest any 40 anys.
Sí, 40 anys. Els 125 quilòmetres d'Ebre català són vigilats per 4 embarcacions pneumàtiques, tipus Zodiac, totes amb dècades, que ara es renoven. Més modernes, de PVC i amb rampa. Aviat n'arribaran 2 més. El conseller Joan Ignasi Elena no ho ha volgut passar per alt per fer autocrítica.
Hem estat masses anys sense posar recursos al cos de bombers, masses anys. Sense posar recursos materials i sense posar recursos personals, mitjans. També ha passat, desgraciadament, al cos de Mossos d'Esquadra. I això després es paga.
Perquè l'accidentalitat a l'Ebre i a les costes ebrenques, de la que també s'encarrega esta unitat de bombers, està pujant. Al 82% del litoral ebrenc no hi ha ningú vigilant. Oriol Pellisa és el sotsinspector de bombers de la regió.
És una de les xifres que més impacta. Hi ha menys platja vigilada i hi ha molta més platja inaccessible. Aquell rescatador que te puguis trobar tu de la Creu Roja, el vigilant de platges municipal, que pots trobar-te a la Costa Brava, aquí no te'l trobaràs.
Les intervencions a la costa del Grae es van disparar a 11 l'any passat, quan la mitjana són 3. Al riu també han triplicat la mitjana estos dos últims anys.
Històricament, pues, el riu era un mitjà de transport i poca cosa més. Ara, amb la navegabilitat del riu Ebre, segueix sent un mitjà de transport i, a més, és un mitjà turístic i és un mitjà lúdico, esportiu i festiu.
Entre els accidents que els bombers han recordat al conseller d'Interior, el menor de 15 anys que va morir l'estiu de 2021 a Miravet quan es va llençar al riu sense l'armilla salvavides.
El Solsonès tindrà un centre de primers auxilis per atendre animals protegits que necessitin un tractament d'urgència. Fins ara, aquests exemplars ferits s'havien de traslladar cap a centres de fauna del Vallès o del Segrià, però ara hi haurà aquest nou punt d'atenció que és molt més pròxim a les zones de muntanya entre l'Alt Pirineu i la Catalunya Central. Eloi Barrera, perquè ens fem una idea, quin tipus d'animals s'hi atendran aquí?
Doncs això que dèiem, animals salvatges, animals sempre protegits i que hagin tingut algun tipus de ferida, no? Una àguila electrocutada, un mussol pirinenc que hagi caigut del niu o, no sé, una llúdriga ferida, per exemple. Fins ara, tots aquests animals protegits s'havien de portar directament als centres de recuperació de fauna de la Generalitat, a Vallcalent, a Lleida o a Torrefarrossa, al Vallès Occidental. Però ara, aquest zoo del Solsonès podrà fer-los una primera atenció veterinària, cosa que agilita el tractament d'aquests animals ferits i també augmenta les possibilitats de poder-los salvar, no? És el que explica la directora del centre, Estània Cuspertová.
Llavors, la possibilitat de poder acollir-los aquí, deixar-los aquí el temps necessari per estabilitzar-los abans del seu trasllat cap als centres de la Generalitat, creiem que serà molt beneficiós per a aquests animals i augmentant d'una manera molt important la seva sobrevivència.
El Zoo del Solsonès és un centre privat d'educació ambiental. De fet, ja hi viuen alguns animals que han sortit justament de centres de recuperació de la Generalitat.
Acollir els animals de centres de recuperació de la Generalitat que no poden tornar a la natura, o perquè tenen lesions permanents, o perquè estan humanitzats fins al grau que la seva alliberació no és possible.
Al Zoo del Solsonès, que va obrir el 2014, hi viuen més de 150 animals de 50 espècies diferents, tant de fauna salvatge com també domèstica.
Al Maresme som de mar i damunt. Aquest és un dels lemes que defineix l'oferta turística de la comarca mar i muntanya i possibilitats per visitar-la durant tot l'any. El Consorci Costa del Maresme treballa en noves propostes adreçades tant a famílies com a esportistes, gourmets, empreses o per a aquells que busquen desconnectar senzillament. Aquestes novetats s'han presentat a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Explica'ns algunes d'aquestes propostes.
Doncs mira, sí, són moltes i adreçades a diferents àmbits. La pandèmia ho va aturar tot i un cop superada el Consorci es va posar a treballar per reivindicar el Maresme com una comarca amb molts i múltiples atractius. Som de mar i damunt ho defineix tot. A dins hi trobem propostes com la que aviat es presentarà, que és la ruta de la Guerra Civil. N'hem parlat amb l'Eva Esplugues, que és la directora tècnica del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Són tres eixos per donar a conèixer tots els espais per on va passar la Guerra Civil a la comarca. Són els espais de rereguard, els punts de defensa i també les ambaixades i els consolats. Podrem fer un seguiment de per allà on van passar aquest aconteixement a la comarca.
També hi ha un ampli ventall de rutes, visites, racons interessants, tot aplegat dins el capítol de turisme familiar que té una ambaixadora, la iaia Colla, un personatge que va aparèixer fa uns anys i que ha anat creixent.
De guia turística pensada per nens. La idea és continuar fent-la créixer, va començar com un fulletó i va acabar amb una guia de 150 pàgines. Té pàgina web, té xarxes socials, té una agenda, fa un blog i hem creat una titella perquè els ajuntaments i entitats com per exemple biblioteques les puguin utilitzar per explicar la història del Maresme als nens.
Oferta també per a empreses que busquen un indret on fer activitats.
Tota l'oferta que tenim a la comarca per grans i petits esdeveniments i ho tenim recopilat tot en una pàgina web que es diu maresmeivents.cat. La persona que vol organitzar, sobretot empreses o representants d'empreses, volen organitzar reunions, presentacions de productes, activitats amb els seus equips, doncs poden trobar allà tota la informació.
Són només tres exemples, però també hi ha el segell Sabors, que plega restaurants i establiments que treballen en producte de proximitat. El Consorci també treballa per trobar i formar persones, de fet personatges, de cada municipi, gent gran o referents, que ajudin a difondre i explicar la història de cada lloc. Turisme sostenible, accessible per tothom, ofertes per fer sortides i estades amb mascotes, propostes per fer salut i per practicar esports. Tot plegat recollit a la pàgina turismemaresme.cat, una pàgina que també s'està renovant.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com sonaria el Virolai, que ara escoltem, o el Salve Regina, amb veus femenines? Doncs aviat ho podrem saber. L'Escolania de Montserrat ha decidit crear per primer cop en gairebé 1.000 anys d'història un cor mixt, amb nois i noies. Serà un segon cor, això sí, que complementarà el que hi ha ara i que cantarà un cap de setmana al mes. S'hi podran incorporar tant nois com noies d'entre 17 i 24 anys. I la idea és que la estrena pugui ser ja a l'inici del nou curs escolar el pròxim mes de setembre. Corresponsal Nati Adella, què es deu aquest canvi?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, fa temps que estava sobre la taula i finalment, després de molts debats interns, s'ha fet el pas. Una decisió molt reflexionada que s'emmarca en el tarannà del nou abat Manel Gasc, al càrrec des de fa un any i mig, amb ganes d'obrir la comunitat i adaptar-la als nous temps. El prefecte de l'Escolania, el pare Fren de Montellà, ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que estan engrescats amb el canvi.
Primer es va parlar amb el Consell, diguem, del pare abat, i això doncs es va veure bé, i després va passar a votació de comunitat, però també després d'un debat i d'una reflexió, i penso que s'ha fet amb calma i s'ha fet ben fet, i ara ens fa il·lusió.
Nati, sabem les condicions per poder entrar a aquest cor mixt?
Sí, igual que passa amb l'Escolania, serà un grup de cantaires no professionals que rebran un tracte semblant i aniran vestits igual, amb aquest uniforme tradicional que tots tenim al cap, la saia i el roquet. De cantaires se'n necessitaran entre 20 i 25. Es faran unes audicions a la mateixa badia el dissabte 27 de maig i el 3 de juny, i serà un tribunal l'encarregat de valorar el nivell musical i coral dels aspirants i la seva capacitat per llegir partitures. També es tindrà en compte que siguin sensibles al fet religiós catòlic i si estan o no estudiant cant. Els dos grups musicals funcionaran per separat, no conviuran, i tindran una identitat i una agenda pròpia. Aquest nou cor, que dirigirà Pau Jorquera, cantarà un cap de setmana al mes en lloc dels escolans, que així podran descansar i passar més temps amb la família.
Podran fer un cap de setmana al mes festa, i això també doncs serà més fàcil, no? També per les famílies que tenen un fill a l'Escolania, tothom hi guanyarà. S'han quedat sorpresos perquè, esclar, no s'ho esperaven, i ells doncs estan acostumats amb el que han vist sempre, no? I les coses s'han d'explicar, però penso que estaran contents quan ho vegin, també.
Tothom que hi estigui interessat pot informar-se al web del cor. El compromís, això sí, ho heu de saber, és per un any.
Fa 25 anys que l'antiga casa de pescadors que Salvador Dalí tenia a Port Llegat es va convertir en un museu obert a tothom. Durant aquest temps hi han passat gairebé 3 milions de persones i per celebrar-ho han organitzat una exposició fotogràfica als jardins del recinte que s'inaugura avui. Es titula Dalí i Gala, la casa habitada, i proposa un recorregut per aquesta casa-taller ancorada en el paisatge on el pintor i la seva musa van viure durant 52 anys. Es podrà veure aquesta exposició fins al 30 de setembre. Maria Rovira, quan comença exactament la relació dels Dalí amb aquesta casa?
La història de la casa de Port Lligat comença quan Gala i Dalí van anar a viure en una barraca de pescadors de 22 metres quadrats fins a convertir-la al llarg dels anys en la casa que es visita actualment, d'uns 500 metres construïts, a més dels patis i jardins, i on des que es va rehabilitar s'hi han invertit en més de 2 milions d'euros. Ho destacava el president de la Fundació Dalí, Jordi Mercader.
Aquesta espècie de centre entre quotidià, d'un humanisme personal exquisit, i altra vegada d'un gran misticisme. Va venir aquí amb 26 anys i la Gala, amb un espai de 22 metres quadrats sense aigua i llum. Has de tenir 26 anys, has de ser el Dalí, has d'estar convençut de que tens una vida pel davant que serà diferencial.
La casa té uns 3.000 objectes que permeten saber com vivia i treballava Dalí, des d'estris de treball, mobles o indumentària fins a la biblioteca personal de l'artista. L'atmosfera que hi havia en aquest indret, que era una mena de temple creatiu i vital per l'artista, es mostra ara a l'exposició Dalí i Gala, la casa habitada, a través d'una vintena de fotografies en diferents espais exteriors de Port Lligat. Montse Aguer, directora dels Museus Dalí.
I llavors el que vam fer és buscar fotografies de Dalí i Gala a diferents espais de la casa i que, a més, poguessin connectar amb algun escrit o alguna declaració de Dalí. Crec que ha quedat molt bé l'ensemblatge perquè ha estat una mena de joc. No és un joc surrealista, però sí que hi ha un aspecte de joc, però també intel·lectual, de buscar les declaracions de Dalí que millor es puguin adir a les fotos i, sobretot, el concepte que té de la casa.
Es tracta d'instantànies de fotògrafs com Melitó, Casals, Meli, Oriol Maspons, Carlos Pérez de Rozas o Robert Whittaker.
I avui, dimecres, és dia de moltes estrenes de teatre a Barcelona. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Marta, comencem amb dues que es poden veure al Tantarantana i a l'Espai Brossa.
Sí, en Marc Illué i Pablo Macho Otero, de la companyia Bella Otero, estrenen George Kaplan, una de les obres més aplaudides mundialment del dramaturg francès Frédéric Sontag, sobre el poder i la desinformació. El muntatge ens proposa tres obres en una amb diversos codis teatrals.
Aleshores, la primera, nosaltres ho definiríem una mica un treball més naturalista, no? més argentí. La segona és una comèdia més estripada, més elevada, més teatral, que ens podria ressonar una mica a la calòrica o així. I el tercer veu molt del teatre europeu, aquestes coses més postmodernes, com podria ser el Conde de Torrefiel, que el tenim aquí a casa mateix.
Mentrestant, a l'Espai Brossa s'instal·la l'andalusa Alejandra Jiménez Cascón, que ens acosta Shalom Judit, una història d'amor entre Judit, que és jueva, i Hugo, fill d'un militar alemany. Una història d'amor passional, impossible, interrompuda per la Segona Guerra Mundial.
I què hi trobem, al Maldà?
S'estrena el musical Tres desitjos de la Sia La Sinàptica. L'espectacle, amb Mercè Martínez com a protagonista, compta amb música en directe i gira al voltant de la malaltia de l'Alzheimer i les cures.
Doncs, a més, s'afegeix també una reposició que a partir d'avui podeu trobar, en aquest cas, al Teatre Goya de Barcelona, que és una teràpia integral, amb un canvi en el repartiment del que ja s'havia fet feia un temps i que es va estrenar a la Sala Villarroel. Per tant, trieu, que segur que trobeu el que us agrada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. I avui començarem, com no, amb el cas, amb les novetats del cas Negreira. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. I una novetat de fa pocs minuts. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la querella interposada per un particular contra Enríquez Negreira i també la denúncia interposada per la Fiscalia contra Negreira mateix. Dos expresidents del Barça, diversos membres del club i el propi Barça. A més, unifica la querella i la denúncia en el mateix procediment i encarrega la investigació a la Guàrdia Civil. Una decisió judicial, aquesta, que arriba el mateix dia en què Libertat Digital ha publicat dos informes que va fer Negreira pel Barça. Són informes de dues o tres pàgines, plens de faltes d'ortografia, confiscats durant un escorcoll domiciliari a l'exdirectiu del Barça, Josep Contreras, que va morir el desembre. Segons diverses informacions, Contreras hauria rebut comissions de fins al 50% de l'import que pagava el Barça a l'empresa de Negreira. Recordem que arran del cas i del fet que el Madrid s'hi hagi personat, el Barça ha decidit suspendre el tradicional dinar de directives previ al clàssic de diumenge al Camp Nou. I és que Can Barça cou molt el linxament que, segons es diu, està vivint el club. Ho deia el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'assessor del president, Enric Massip.
El que és dolorós és que hi ha un linxament a nivell reputacional que és molt bèstia, que va molt més de l'esport, que no és que algú pensi tinc dubtes del que hagi fet aquest, és encarnissament, no?
En aquest sentit, Massip es queixava de l'hostilitat mostrada pels altres clubs.
És dolorós veure a la majoria d'equips d'una mateixa competició que es posicionen en un lloc, que això el que fa, jo crec, és ficar molta pressió en contra del Barça a cada partit que hi hagi, sobretot a cada desplaçament, com si realment ha de ser com ens va passar a Bilbao, doncs és una llàstima que la gent, bueno, tracti més la política que no per l'esport, no?
Doncs un Barça que lluirà la samarreta amb el logotip del disc Moto Mami de Rosalía al clàssic de diumenge al Camp Nou.
Serà la segona vegada que l'equip llueixi el logotip d'un cantant després que ja ho va fer amb Drake al clàssic de la primera volta al Bernabéu. El precedent no és bo perquè el Barça va perdre aquell partit per 3-1. Pel clàssic d'aquest diumenge, per cert, Xavi recupera Araujo i Pedri. L'Espanyol, de la seva banda, ha posat en marxa aquest matí una promoció d'entrades per a socis i aficionats de cara al partit de dissabte contra el Celta. Els menors de 15 anys podran aconseguir una entrada gratuïta sempre que vagin a l'estadi acompanyats d'un adult, i els socis abonats podran retirar un màxim de 3 entrades cadascun a uns preus que oscilaran entre els 10 i els 20 euros.
Avui estem pendents també, Oriol, de l'embol i de l'hoquei.
De l'embol, perquè la Lliga Femenina, el Granollers, juga a les 8 a la pista de l'Elx. Robert Cuesta, entrenador.
Va, juguem contra un equip que fa una defensa molt, molt pressionant, que penalitza moltíssim les teves errades, no? Que busquen, que tenen molt clar el que busquen, i haurem d'estar molt, molt concentrades durant els 60 minuts de partit, sens dubte.
Les granollerines són novenes a la classificació i l'Elx cinquè. Pel que fa a l'equip masculí, juga demà partit de la tercera ronda de la Copa del Rei a la pista del Logroño. Antonio Raman és l'entrenador.
Partit clau per seguir en les aspiracions de poder continuar en aquesta competició Copa del Rei, d'estar més a prop de la final. Partit complicat perquè és un rival que l'últim enfrontament ens va jugar molt bé i ens va guanyar a casa, i ara anem a casa seva, i més amb unes perspectives d'ells millorant.
És l'última ronda abans de la fase final. La Copa juga del 5 al 7 de maig a Santander. I pendents també, dèiem, de l'hoquei, perquè avui es juguen 3 partits més de la 21a jornada: l'Arenys Caldes, el Voltregat Lleida i el Sant Cugat Igualada. Pel que fa al torneig Barcelona Open Bank Sabadell, el Godó, avui s'ha confirmat que hi serà el grec Tsitsipas, número 3 del món. Serà el quart top 10 que hi jugui, després de Nadal, Alcaraz i Ruud. El torneig es disputarà entre el 15 i el 23 d'abril.
La penya s'ha classificat per als vuitens de final de l'Eurocup de bàsquet de manera matemàtica.
Gràcies a la seva victòria d'ahir sobre el Cluj Napoca romanès per 104-81, quan encara falten dues jornades de la fase de grups per disputar-se. La penya, però, encara no té garantit el factor camp a favor. Els vuitens seran, recordem-ho, a partit únic. La valoració la fa Joel Parra.
Era un partit molt complicat, veníem de perdre contra el Tenerife, una derrota que ens va fer mal, doncs crec que era molt important treure aquesta victòria, no? Crec que sobre, ens van guanyar ells allà a casa, i era molt important per considerar-nos, no? I intentar ficar-nos al primer lloc, dependent d'altres equips, no? Però bueno, crec que era molt important aquesta victòria per seguir la nostra bona dinàmica.
A la Champions, en canvi, derrota del Manresa a Alemanya. Els vegencs van caure a la pista del Telecom Bonn per 85-75 i es mantenen segons el grup darrere dels alemanys. Acabarem amb un apunt de moto, de MotoGP, perquè l'Aleix Espargaró, en principi, podrà estar a punt per començar el Mundial divendres dia 24 al circuit de Portimao.
No t'ho pots perdre.
Si sou amants de la fotografia, heu d'anar en algun moment d'avui, demà o divendres, al Fotoforum Fest a la Fira de Montjuïc, a Barcelona, un certamen que mostra les grans novetats d'aquest sector, tot el que hi ha de nou en la fotografia, i que, a més, tindrà, per entendre'ns, dues classes magistrals o dues xerrades, dues trobades, amb mestres de la càmera, com, per exemple, el català Joan Fontcoberta i també Michael Kena, que està considerat un dels millors fotògrafs de paisatge de tot el món. L'any passat, que es va fer aquesta primera edició del Fotoforum Fest, hi van anar 7.000 visitants. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.